I us parla la Sara Villa.
Info Migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Sant Cugat és una ciutat amb espais oberts i moltes zones verdes, unes singularitats que la converteixen en un municipi agradable, però que per a persones cegues representa un desafiament diari a l'hora de desplaçar-se, ja que els hi manquen punts de referència. Aquesta situació es complica en zones com la Rambla del Celler, on la falta de línies tàctils de referència dificulta el desplaçament segur. Així ho ha explicat Montserrat Trias, membre de l'Associació Catalana per a la Integració de les Persones Cegues i de la Taula per a Persones amb Discapacitat de l'Ajuntament, en una entrevista al magazín Faves Comptades.
No tenim res on referenciar una línia recta per desplaçar-nos, per tant, podem posar allà a fer cercles, caminant, com si fos al desert. Això amb bastó, amb gos guia, si algú s'ho coneix i vol anar de dret, ho fa. Si es fica, s'embolica per segons on, i llavors tampoc les plantes o les jardineres no el deixen veure i al final s'embolica.
Més enllà dels espais oberts i altres elements que dificulten la mobilitat a les persones cegues, el col·lectiu alerta dels inconvenients que els hi suposen els carrers de plataforma única, aquells on les voreres i la calçada són al mateix nivell, i que suposen un problema per a la seguretat de les persones cegues perquè no poden diferenciar l'espai segur del perill de la carretera. Tot i els reptes que encara hi ha sobre la taula, les persones amb ceguesa valoren iniciatives que s'han fet a la ciutat, com el Mapatón, una acció col·laborativa per identificar barreres urbanes i revertir-les. Entre les solucions proposades hi ha l'ampliació d'encaminaments, línies guia a terra, en punts clau de la ciutat, la sensibilització ciutadana perquè respectin aquestes guies i una planificació urbanística que integri l'accessibilitat des del principi.
Info Migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
La Nina, una gossa veïna de Collfabà, va morir fa 6 setmanes per una intoxicació després d'estar ingressada durant diversos dies a l'Hospital Clínic Veterinari de la Universitat Autònoma de Barcelona. El toi, després d'un passeig per la zona de la Creu del Terme del barri, va patir vòmits i diarrea amb sang que va causar-li una hemorràgia. El seu estat de salut es va complicar encara més amb una pneumònia i una pancreatitis, fins finalment patir un ictus. Després de 15 dies ingressat al mateix centre de Bellaterra, va rebre aquest dilluns l'alta amb una factura de més de 4.000 euros gastats per la Isabel, la seva propietària, i també veïna del barri. Des del veterinari van assegurar a la Isabel que el seu gos s'havia intoxicat per un insecticida, però que, si volia, l'informe oficial havia de pagar 300 euros més. Aquests dos casos són els més greus, però no els únics. Diversos veïns del barri de Collfabà, que passegen el seu gos per la zona de la Creu del Terme, on actualment hi ha uns horts urbans, denuncien casos d'intoxicació. Alguns han estat lleus, com el de la Lluna, que només va estar malalta un dia. L'origen de les intoxicacions és un misteri. En els casos lleus, els propietaris no han portat els gossos al veterinari. En el cas del toi, la Isabel no ha volgut afrontar més despeses, i en el de la Nina, l'impacte emocional ha fet que la propietària no s'hagi vist amb forces, de moment, d'investigar més ni de denunciar-ho a la policia. La coincidència en l'espai i el temps és l'única pista dels veïns, que, a falta de més proves, es miren amb recel l'hort urbà que, davant d'aquestes acusacions, es defensa. En tot cas, les intoxicacions s'han afegit a un malestar que ja era previ, i és que els veïns del barri utilitzaven el parc de la Creu del Terme com a espai per passejar els gossos. Lamenten que amb els nous horts han perdut un espai de socialització. També critiquen que un dels dos bancs que hi havia al mirador ha quedat dins del recinte dels horts juntament amb una taula i ja no els poden fer servir. Tot i aquestes queixes, un dels responsables de l'hort, Francesc Colom, defensa la transparència del projecte. Diu que això no té ni cap ni peus, que l'hort és estrictament ecològic i que no han aplicat cap producte fitosanitari, ni convencional, ni ecològic, ni cap fertilitzant, i que encara menys han generat residus fora del recinte. A més, Colom convida els veïns a apropar-se per conèixer de primera mà el funcionament de l'hort. Diu que tenen la consciència ben tranquil·la i que estan oberts a parlar de tot el que calgui.
Info Migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
En l'àmbit polític, la CUP vol impulsar el trasllat dels 3 centres d'atenció primària als CAP i els 2 dispensaris sanitaris de Sant Cugat a l'Institut Català de la Salut, l'ICS, aprofitant que el conveni dels equipaments amb Mutua Terrassa ha caducat. La gestió pública d'aquests equipaments possibilitaria, segons el portaveu de la CUP Sant Cugat, Marco Cimarro, donar resposta a les demandes històriques de la població, com ampliar l'horari dels dispensaris de la Floresta i les Planes, facilitar el desplaçament als centres sanitaris de forma gratuïta a les persones que ho necessitin i evitar que el futur hospital de dia desbasteixi l'atenció primària. Sentim Marco Cimarro.
Els 3 CAPs que tenim i els 2 dispensaris tenen els concerts caducats. Creiem que és el moment oportú també per plantejar el trasllat d'aquests serveis a l'ICS, no? Que sigui una gestió directa i pública del sistema sanitari local.
Tot plegat s'ha exposat en una roda de premsa celebrada aquest dimecres que ha comptat amb la participació de la portaveu de la CUP al Parlament de Catalunya, Laia Estrada. La CUP Aire considera que aquest és el moment oportú per fer aquest trasllat abans que la reforma sanitària anunciada per la consellera de Salut, Olga Pané, blindi la concertació público-privada del sector sanitari, ha dit. Aquest concert que Estrada considera, per cert, que fomenta el classisme en el si de la sanitat. Respecte a la reducció del servei dels consultoris, Estrada ha obert la porta a fer una proposta de resolució al Parlament per tal que recuperin els horaris previs a la pandèmia.
Info migdia.
En l'àmbit econòmic, aquest és el tercer mes consecutiu de descens de l'atur a Sant Cugat, que registra 2.366 persones aturades, 86 menys que l'octubre. Es tracta del descens més gran en els últims 2 anys, i és que des del setembre del 22 no es produïa una baixada de l'atur tan elevada. Són dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat. Les dades també són més baixes que fa un any, quan a la ciutat hi havia 2.455 aturats.
Info migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Avís informatiu, l'avinguda de Lluís Companys quedarà tallada al trànsit aquest dimecres a partir de les 10 del matí durant tot el matí a causa de la reparació d'una etapa de clavegueram. Només es permetrà el pas d'autobusos i del veïnat per accedir als guals. Mentre duri el tall, un tram del carrer de Manel Ferrés entre Mercè Rodoreda i Lluís Companys i el torrent de la Bomba entre Anselm Claver i Lluís Companys seran de doble sentit i d'accés restringit per a l'entrada o sortida de pàrquings. No es podrà accedir al gual de l'avinguda de Lluís Companys 23.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
El periodista santcugatenc Jofre Llombart ha presentat una denúncia als Mossos d'Esquadra per assenyalar uns perfils d'Instagram on es comparteixen missatges anònims vexatoris i que vulneren drets de menors d'edat de la ciutat. És una situació que ha relatat en aquesta mateixa xarxa social el mateix Llombart. La denúncia presentada, ampliable per si altres famílies s'afegeixen, és per un delicte de descobriment i revelació de secrets, segons ha informat Mossos a Cugat Mèdia. Llombart ha explicat per què ha decidit denunciar-ho.
La voluntat última a l'hora de presentar aquesta denúncia és que aquesta activitat pari i que aquest compte deixi de ser la plataforma des d'on llançar calúmnies, insults, vexacions, amenaces cap a adolescents de la ciutat de Sant Cugat.
Com a mitjà públic, Cugat Mèdia disposa des de 2021 de l'apartat Ull Crític, dedicat a l'alfabetització mediàtica. Es tracta d'un portal que permet assimilar la sobreinformació constant que afrontem cada dia a través del mòbil, les tauletes i els ordinadors. Si vols, pots contactar-nos o explicar algun cas enviant un correu a info@cugat.cat.
Info migdia.
I per acabar, en l'àmbit esportiu, Sant Cugat acollirà el campionat d'Espanya absolut d'hoquei sala masculí del 14 al 16 de febrer al PAP 3 de la Rambla del Celler. El Júnior organitza aquesta competició que reuneix els 8 millors conjunts estatals d'aquesta modalitat esportiva. El campió de la competició aconseguirà bitllet per a l'europeu. I amb això acabem per ara. Trobareu més notícies a www.cugat.cat. Moltes gràcies, us ha parlat la Sara Vella.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Reemissió del Gall del Monestir d'avui.
comencem la tertúlia política Cugat Mèdia. Hem de parlar del Dia Internacional de la Ciutat Educadora, que es va celebrar i que se celebra anualment amb l'objectiu de destacar la importància de l'educació com a eina de transformació social i de promoció dels valors de convivència i sostenibilitat a les ciutats. Sant Cugat va organitzar aquest dissabte la primera edició de la Gincamath, una gincana per fomentar l'aprenentatge de les matemàtiques d'una forma lúdica i en equip. Un miler de persones van gaudir i van compartir coneixement i també comunitat. Es tracta d'una iniciativa de l'Ajuntament, primera edició, en col·laboració amb Innovamat i Abacus. Per cert, Cugat Mèdia també hi va participar amb un programa en directe. Moment d'escoltar el membre de l'equip de famílies d'Innovamat.
Molt sorpresos del resultat, molt sorpresos de tenir 1.000 persones aquí. Sobretot sorpresos amb la cara dels pares. El que a vegades és fàcil és dir muntem un esdeveniment i que vingui molta gent. Però crec que el repte és tant que la gent vingui i s'ho passi bé. I sobretot dels adults, no? Que hi ha un adult per cada 4 criatures, veure que també somriu, els veu pensar, diu, ostres, jo això no m'ho havia plantejat mai així. És molt xulo veure com també els adults redescobreixen les mates.
Doncs això és el que deia Guillem Colet, que és membre de l'equip de famílies a Innovamat. I aprofitant aquest esdeveniment, aquest acte tan multitudinari, avui deixem sobre la taula aquesta pregunta. Si creieu que aquest és el camí per potenciar l'educació i els valors a la nostra ciutat. I el primer que hem de fer, les pertinents presentacions, ja avui excusem la presència d'Esquerra Republicana de Catalunya, que ha estat impossible participar i estar avui present aquí, però, en tot cas, tenim representants de les diferents formacions polítiques de casa nostra i comencem saludant a la regidora de Junts i també d'Educació de l'Ajuntament de Sant Cugat, la Carme Ardit. Carme, molt bon dia.
Bon dia.
També la Pilar Gorina, regidora del PSC. Pilar, bon dia.
Bon dia.
Alfredo Bergua, del PP, bon dia.
Bon dia.
Ariadna Sierra, regidora de la CUP, bon dia.
Bon dia.
Jordi Guirado, regidor de Vox, bon dia.
Déu vos guard, bon dia.
I Roser Casamitjana, representant d'En Comú Podem, al Consell de Cultura i exregidora. Bon dia.
Bon dia.
Molt bé, fetes les pertinents presentacions, doncs obrim el debat amb aquesta pregunta que fèiem clara en aquesta taula. Comencem per Carme Ardit, regidora d'Educació i de Junts.
Molt bon dia, moltes gràcies. Mireu, les ciutats educadores és una xarxa que hi ha prop de 500 ciutats compromeses amb aquest projecte. I aquest any hi havia, en la celebració del dia, un lema que era la ciutat com a laboratori d'aprenentatges, de ciutadania i de transformació social. Llavors, nosaltres aquest any volíem fer alguna activitat doncs, que s'alinés amb aquest lema, i jo crec que vam aconseguir que una part de la ciutat fos un laboratori d'aprenentatges amb aquesta gimcana. També hi va participar l'Institut de la Infància per als més petits i per als que necessitaven una miqueta més de calma, tant si venien perquè sí com si anaven acompanyant en els que participaven a la gimcana. Ciutadania perquè participaven tant adults com grans. I transformació social perquè, bueno, és una forma, aquesta gincana en concret, era una forma, doncs, de veure diferent les matemàtiques, veure altres maneres d'estudiar, i no entraré en si és millor o pitjor. Aquí hi ha un debat sobre com s'ensenyen les matemàtiques que jo no entraré a valorar-ho, els professionals de les matemàtiques són els que ho poden dir, però que va ser, crec, una activitat que va tenir un ressò, que la gent s'ho va passar bé i que al final doncs, fas un treball en equip, fas un treball educatiu, fas un treball col·laboratiu i no hi havia competició. És a dir, la gent ho feia perquè s'ho passava bé, però no hi havia un premi final. No anaven a buscar cada primer o segon i això també facilitava molt les coses. Crec que des de l'Ajuntament hem de promocionar aquest tipus d'activitats. L'alcalde va dir que no seria l'última edició, però el que plantegem és que potser sí que fem una gincana, però no perquè sigui sempre el Dia Internacional de les Ciutats Educadores, sinó que l'any vinent veurem el lema i decidirem què es fa. I la gincana pot ser una altra activitat diferent que no té per què coincidir amb aquest dia. Activitats, bueno, les ciutats educadores doncs, són s'emmarquen dintre d'una xarxa on sí que es vol que s'eduqui amb valors i que s'eduqui amb l'entorn. I jo crec que bueno, és un dels elements que pot ajudar a fer aquesta tasca, no l'únic. Gràcies.
Molt bé, donem, cedim la paraula a la Pilar Gorina, regidora del PSC.
Val. Bon dia. Sense que serveixi de precedent, en aquest cas estic d'acord amb la regidora d'Educació. Conec molt bé el que és les matemàtiques, soc mestre de matemàtiques fa 45 anys, per tant, el meu ha estat aquesta àrea anomenada dura, doncs l'he treballat molt bé. Alguns dels monitors han estat exalumnes meus, apassionats per les matemàtiques, i bé, penso que veure famílies construint coneixement, com bé has dit, conjuntament amb matemàtiques, doncs per mi és un plaer, no? Estem molt acostumats que amb titelles pot ser, amb no sé què pot ser, però veure, gaudir de les matemàtiques no estem acostumats, no? Una escola de Berga amb l'Ajuntament i l'escola on treballava jo a l'Escoleta aquí a l'Autònoma, vam ser pioners en muntar fires matemàtiques i setmanes matemàtiques als centres educatius, i veure com es treballava d'altres maneres les matemàtiques que es poden treballar, no? I bé, és un treball, a l'escola és diferent, aquí va dirigit per una empresa que fa i dirigeix, però bueno, al final els que construeixen coneixement són ells, i amb l'escola és un treball molt profund, de treballar les matemàtiques dels grans als petits, construint aprenentatge plegats, per tant, jo entenc que trencar, i amb una àrea que a més ara sortirà un informe que tampoc ens en sortim bé de les matemàtiques, val la pena, també agrair a l'Institut de la Infància, que van estar doncs també el Dia de Ciutats Educadores, i és important que el Dia de Ciutats Educadores es pugui fer algun acte doncs per demostrar doncs que la ciutat a qualsevol. Ara, per mi, m'entrava, parlant aquests dies amb mestres, m'entrava la contradicció aquella que els carrers i les places han de ser de joc també, i aquí hem tingut alguna vegada, hem topat, no, amb aquest tema, però les places i els carrers han de esdevenir habitualment espais de jocs. Paro perquè no sé cap a on anirà. Jo tenia preparat molts temes de xarxes socials, no sé.
De moment, hem deixat aquesta pregunta, després tenim molt molts bé. Temes, perquè educació és un molt àmbit molt, molt, molt ample. Alfredo Bergua, regidor del PP.
Bon dia. Per començar, doncs, donar l'enhorabona, quan una activitat és bona, doncs és bona, i més en totes aquestes activitats que fomentin el coneixement enfocat a l'ensenyament, doncs sempre seran benvinguts per part del Partit Popular. Ara bé, la qüestió educativa i els resultats de les lleis que la regeixen s'estan convertint en un problema, i cal dir-ho. Vull dir, des del Partit Popular ho venim denunciant. Els resultats demostren que aquestes lleis estan fracassant. Podem parlar dels informes PISA i dels resultats especialment a Catalunya, especialment en matemàtiques i comprensió lectora, i crec que són uns resultats que ens han de fer reflexionar com a societat, i cal reaccionar. Vull dir, també ja parlem, si cal, més endavant en aquesta tertúlia, però s'està perdent la cultura de l'esforç, s'està perdent l'autoritat del professor, i penso que això són qüestions que caldrà abordar, i quan abans millor.
Ariadna Sierra, de la CUP.
Bon dia.
Bon dia.
Sí, nosaltres també reconeixem, no, que doncs la importància d'activitats que, bueno, que enllacen, no, i que promouen l'educació des d'una mirada doncs lúdica, des d'una ocupació també de l'espai públic com que esdevé, no, educatiu, i també em sembla que la Gincamat doncs ha sigut una bona iniciativa, no, que plasma això i que pot doncs justament ajudar, no, en tot això. Reconeixem que sí, que és una bona activitat, com sempre, a tenir en compte que, bueno, hem de passar a allò més global, no? També, o sigui, el concepte de ciutat educadora, que a nosaltres ens agrada molt, posa de manifest, no, aquesta mirada també molt global de que l'educació està present no només a les escoles, no només en aquells conceptes purament disciplines concretes, sinó que ve a esdevenir la ciutat com un espai, no, educatiu en tota la seva plenitud, no? I això, pues, inclou tenir aquest tipus d'activitats, però inclou també una mirada global. En aquest sentit també, doncs, ens sorprèn, no, ja que una plaça ha d'esdevenir educativa, doncs la prohibició, per exemple, de jugar a pilota, no?, a la plaça Octavià, ens sembla que va en contra justament d'aquests valors de ciutat educadora, no? I no deixa de ser que l'educació no és només responsabilitat de les escoles, és responsabilitat de les institucions, de tot l'espai, no?, i de tota la comunitat, i que en aquest sentit... I de les famílies, sí, òbviament. De tots els agents, no?, educatius, són molts, no només un. Però per això creiem que també cal una mirada molt àmplia i enfortir també aquells... Nosaltres també hem considerat que a Sant Cugat tenim punts molt positius, no?, que ens fan poder ser una ciutat educadora amb moltes potencialitats, però també tenim grans reptes, no?, la segregació escolar, tenim reptes com la privatització, no?, i bueno, hem de tenir una perspectiva també molt àmplia en aquest sentit. Seguirem parlant, suposo, però enfortir la xarxa també és important per no només fer aquestes activitats puntuals, sinó anar més enllà.
Molt bé. Jordi Guirado, de Vox.
Sí, moltes gràcies. Certament estem en un escenari ara, pel que fa a l'educació, que no és massa bo. Comentava abans l'Alfredo, amb tota la raó, doncs que els informes que tenim no són gens esperançadors, no ho estem fent bé. No sé què està passant, però suposo que hi ha moltes coses que s'haurien d'intentar millorar, però no s'estan fent bé, i especialment en matemàtiques. Som molt dolents en matemàtiques, a Catalunya estem parlant, som molt dolents en matemàtiques, en comprensió lectora i en expressió, tant oral com escrita. O sigui, s'ha de fer alguna cosa. Bueno, doncs, és una bona manera, potser, contestant la pregunta si aquest és un bon camí, doncs sí, és una bona manera, perquè l'educació no circonscriu només als col·legis, ni tampoc a les famílies, com dèiem, que és el primer agent educatiu, sinó que l'educació dels infants és tot una xarxa, i hi ha molts nodes. Hem d'aconseguir posar en voga a tots aquests nodes, i que les institucions privades, com és ha sigut aquest cas, que una ràdio i que un ajuntament, doncs, trobin la manera de que 1.000 persones es posin a treballar amb els infants d'una manera lúdica i agradable, doncs sempre és motiu de celebració. Nosaltres estem molt contents per aquestes iniciatives. S'han de fer experiències educatives de qualitat, tant en les escoles com en els carrers, com a casa. Quan aprèn un alumne? Un alumne aprèn quan el que està fent no només li agrada, perquè també hem tingut aquest temps de cultura de que l'alumne només ha de fer coses que li agraden, sinó quan el que està fent és significatiu per ell. O sigui, que creu que allò és interessant. A vegades hi ha coses que fas que no t'agraden, però que entens que és interessant. Doncs aleshores és quan aprèn. En aquestes activitats, com la del dissabte, això succeeix. I ens posa també un accent, una manera d'entendre l'educació, que a vegades passem per alt, i és molt important, que és la ràtio. Hem parlat que hi havia 4 nanos per cada adult. Ostres, ojalà tinguéssim la sort... això no sé de qui depèn, perquè clar, hi podíem estirar molt el fil, però ojalà tinguéssim la sort de que les ràtios dels col·legis fossin menors, perquè queda palès que quan tenim la sort de que les ràtios són més petites, doncs els nanos pots atendre'ls més bé, entenen més bé les coses, bueno, i quan entens bé una cosa... Doncs diuen els entesos, diuen els mestres que en saben i els pedagogs, que ets capaç, quan ets capaç d'explicar les coses a un altre, aleshores has assimilat aquest aprenentatge. I això passava també el dissabte. Tu veies que alumnes, bueno, alumnes nanos, en aquest cas no eren alumnes, anaven allà com a nanos, doncs nanos eren capaços d'explicar coses en els altres. Aquí s'està produint aprenentatge. Això també es fa a vegades a les escoles, i és una manera molt encertada de que l'educació, doncs, vagi endavant. Són les parelles lingüístiques, per exemple, o els binomis matemàtics. Bé, contestant a la pregunta, que m'enrotllo molt, doncs sí, penso que va ser una gran iniciativa.
Molt bé, i Roser Casamitjana, per tancar aquestes primeres respostes a la pregunta de Com ho Podem.
Bé, jo crec que ja s'ha dit gairebé tot, i si ens centrem en el que va ser l'experiència aquesta, jo crec que és positiva, evidentment. No penso que de cap manera es pugui etiquetar d'una altra manera, però si anem als resultats PISA, que han generat un rebombori tremendo sobre especialment matemàtiques, comprensió lectora, però no oblidem que PISA avalua o valora les aptituds acadèmiques, i prou, res més. No avalua el que és l'educació en general, que em sembla que és del que estem parlant aquí quan parlem d'una ciutat educadora. És a dir, jo crec que la ciutat educadora va molt més enllà de les matemàtiques, evidentment, de la ciència en general, i jo sóc científica i m'agrada dir-ho, i de qualsevol altra cosa. Jo m'he mirat quina era de la declaració del Dia Internacional de la Ciutat Educadora 2024, i és tot una declaració molt important. Però jo només m'agradaria citar dos petits textos que diu: ens comprometem a fomentar una ciutadania reflexiva, moguda pel desig de saber-ne més i de continuar aprenent. Una ciutadania que qüestioni el que l'envolta, es faci preguntes i cerqui respostes. I un altre text que també m'agrada molt d'aquesta declaració és que la trobada i la convivència entre persones de diverses cultures i generacions enriqueix la vida comunitària. Penso que això és una cosa molt important, que sí que abarca tot el que podria ser l'educació general de Sant Cugat en particular, però de totes les ciutats. I no oblidem que més enllà de les escoles i més enllà de la família, els nanos i els joves i els adolescents tenen una sèrie d'estímuls molt difícils de controlar i molt difícils de saber cap on van. Potser això també formaria part de el que és la ciutat educadora. I no m'extenc més aquí.
Pilar.
Sí. Bé, l'altre dia, la Carme també hi era, la consellera Niubó ens va anunciar a Ciutats Educadores un premi Pilar Benejam de Pedagogia. La Pilar Benejam va ser la persona que va ser encarregada pel Pasqual Maragall, quan era alcalde, ella estava a la regidoria d'educació, que havia de fer quelcom per unir l'educació a les diferents ciutats, no només d'aquí, sinó del món, etc. La Pilar va començar a poc, i és la persona, doncs, reconeguda. Quan una persona comença una cosa, n'hi ha moltes que treballen, evidentment, però és la persona, no? I per nosaltres, com a PSC, les ciutats educadores estan, doncs, al nostre ADN, una mica, per dir-ho, eh? Després han sortit iniciatives 360, no sé quan, però totes, quan les analitzem, veiem que estan dintre de ciutats educadores. És a dir, una ciutat educadora ha de ser educació 360 dies a l'any, eh? Per tant, i tot el dia, a tot arreu. Aquí hi ha mancances, eh? Hem avançat, eh? Jo reconec que l'Ariadna treia el tema segregació, estic molt content dels avenços que vam fer i amb altres coses, eh? Però sempre queden coses per fer, i una mica més atrevides, eh? Que jo puc dir, no vaig tenir temps de fer més que el que, no? Però, bueno, ens hem d'atrevir a obrir patis, ens hem d'atrevir, doncs, això, d'una manera determinada, poder jugar al carrer, etcètera, etcètera. I que totes les activitats que es facin a la ciutat tinguin aquest component. Gràcies.
M'agradaria posar sobre la taula, heu parlat de molts temes, eh? La veritat és que necessitaríem dues o tres hores per comentar tots els temes que heu anat comentant, però l'ús de les pantalles en el món actual. Clar, aquí tots us miro a les cares i tots ja tenim certa edat, excepte l'Ariana, que és la més
jove. Tot i així.
Sí.
Avui no sóc la més gran.
Bueno.
El que us volia dir és que amb l'ús de les pantalles, creieu que tot això no ajuda massa a incrementar, doncs, aquest nivell, ja sigui el tema de l'informe PISA, ja sigui una mica tot el que succeeix, no? Perquè al final també pots tancar en aquest món, no? Que fa que a vegades, doncs, els nanos, els infants, doncs, no tinguin a aquest coneixement de comunicar-se, d'estar en comunitat i cercar altres qüestions, no?
Sí, ja, jo només volia comentar, sembla que des del govern... Perdó, perdó. S'ha fet una mena de decret, o no sé com se li diu, perdoneu-la d'això, que limita la utilització de les pantalles a una determinada edat, a unes determinades condicions, etc etc. No sé
projecte,
si això...
Projecte informe.
Projecte,
va, de l'Estat.
De l'Estat.
Sí.
Projecte de l'Estat, perdó, projecte.
Projecte.
Doncs bé, no sé si aquest projecte arribarà a terme tal com està plantejat o no, i tampoc sabem quin resultat donarà, però en tot cas jo crec que és un pas endavant una mica per regular, si més no, o tenir un cert context tot aquest problema.
Bé, jo crec que els centres educatius que han de ser un mirall del que és saber fer bé. A la societat, a les famílies passen mil coses, però els centres educatius s'han de fer bé les coses. I el tema de les xarxes s'ha de fer un ús responsable i adequat. Per tant, l'escola ha de ser un model. Després, fora, la gent fa el que vol. Quants pares diuen, els meus nens a casa es barallen, i a l'escola no, perquè hi ha una situació diferent. Val? Per tant, parteixo d'això. A més, hem de vetllar els adults per les persones que no tenen encara capacitat de decidir segons quines coses. Per tant, no donem les claus d'un cotxe a un nen petit perquè les utilitzi, doncs tampoc donarem una pantalla a un nen que no sap quin ús en pot fer. I sí que hi ha un acord, hi ha un informe del Col·legi de Metges, ahir va sortir un informe de 50 experts. Bé, l'acord més important social que hi ha és que el 0-6 cap pantalla i les xarxes, el que és smartphones, els mòbils, per dir-ho d'una manera, o similars, a partir del 16. Aquest és un acord que està, jo crec, tots els partits, societat, etc.
D'acord. Sí.
Altra cosa és que, per necessitats, jo he tingut alumnes que vivien fora, que puguin tenir un mòbil per, sense xarxa, per trucar a la família, quan ha arribat a casa, perquè no sé què, això pot haver una situació d'aquestes, però sense xarxa. I per això cal que fem una sèrie de normatives. Jo no m'agrada la paraula prohibir mai, però no podem fer amb les xarxes coses que no faríem d'altres temes a certes edats. Hi ha un informe impressionant del Col·legi de Metges que reforça doncs, aquest tema de la... sobretot a partir de la pandèmia és quan hi ha hagut. Quan totes les escoles es van posar molt més encara amb el tema de l'ús d'ordinadors, però tu pots utilitzar els ordinadors d'una manera o d'una altra. I el que necessitem les escoles, per exemple, és que el Departament d'Educació posi uns màxims. Posi uns màxims i doni unes directrius. Perquè a l'escola hem anat d'un lloc a l'altre, ara molts, ara ens envien, ara no sé què, ara... I això no pot ser. Llavors, s'ha de marcar uns màxims i després cada escola ha de decidir en quin moment. Per exemple, jo que em dedicava a organitzar conferències de nanos ja preadolescents a altres, doncs les noves tecnologies ajudaven, però per això no cal anar a les xarxes. I després, el que hi ha, que recordeu que vam fer una moció institucional, oi, al ple? Aquesta moció no surt perquè sí. Aquesta moció surt perquè hi ha un grup a Cardedeu, Adolescents Lliures de Mòbils, que és activíssim, que estan treballant moltíssim i que estan molt pendents del que passa a Barcelona. Barcelona, com a ciutat, fa una declaració valenta com mai sobre aquest tema i és a partir on nosaltres, com a PSC, parlem amb aquesta gent que ens assessori de Cardedeu i que no són de cap partit, vull dir, no és gent que es dedica a estudiar aquest tema, no? I vam fer aquesta moció a l'Ajuntament de Terrassa, el de Sabadell, el de Granollers, el de Mataró i segur que moltíssims més. Per què? Perquè des dels ajuntaments tenim coses a fer. Com a mínim podem reunir la població, arribar a acords, etc etc. Per tant, és un tema espectacular. Ens fa als educadors molta angúnia. Estan sortint informes doncs, de tot arreu, ja dic, del Col·legi de Metges, dels experts. Ara, aquest grup que he dit, Adolescents Lliure de Mòbils, ha anat al Parlament i va fer una compareixença, i ens estan demanant també poder poder influir, doncs, amb el que s'està fent amb aquesta llei estatal, de xarxes. Per tant, el que volem també com a famílies és que el nostre fill tingui un ordinador i que aquell ordinador sigui adequat per aquell jove, que no pugui accedir a segons quins coneixements, a segons quines...
Continguts.
Per exemple, doncs, el grooming, la cosa i abús sexual, el sètic, enviar missatges i continguts, conductes alimentàries, risc de suïcidi, etc.
Perfecte, queda entès. Ariadna.
Bueno, res, comentar que tot el tema pantalles no deixa de ser també un canvi de paradigma, no? Actualment, dintre dels diferents agents educatius que fins ara estan parlant família, escola, espai o comunitat, ara s'afegeix un nou, des de ja fa temps, però ara encara més, no? Que és totes les xarxes i tot el món més digital. I està bé que ho rumiem, està bé que també ens ho apliquem. Què vull dir? És difícil parlar de prohibicions o de com l'educació s'ha de posar les piles en aquest sentit quan parlem, no?, de que un nen de 16 anys no pot fer o tal. Bueno, els mateixos adults tenim unes conductes amb el mateix mòbil i amb aquest món digital que va en detriment, no?, de tot això. L'educació en aquest sentit ha de poder utilitzar aquesta eina i en aquest sentit actualitzar-se, no?, i posar-se les piles en el nou paradigma que tenim, però és a nivell social el que hem de tenir un bagatge, no?, i un canvi estructural, perquè de poc serveix que ara els adults pensem que han de fer els infants o els joves si ni tan sols nosaltres som capaços de desenvolupar-ho. I jo després ja m'agradaria seguir, si un cas, amb Ciutat Educadora, que potser aquí podem parlar molt d'educació, tenim poques competències com a ajuntament, no?, i potser podríem anar més a coses específiques que sí que a la ciutat, no?, segurament també els ciutadans volen sentir, que no pas divagar sobre, bueno, xarxes socials i educació.
Molt bé, recollim la proposta. Jordi, després Carme.
Penso que m'ha demanat la primera, però és igual, no m'has vist.
Carme, tu primera.
Sí, no, és igual. No, perquè jo canviaré una mica, ara.
D'acord, doncs acabo de comentar això de les pantalles. Ariadna, és veritat que els adults tenim aquestes conductes desordenades, per dir-ho d'alguna manera, no?, amb el consum de pantalles, i no són bon exemple. Però jo tinc una certa esperança, perquè m'he trobat a casa, amb els meus fills, que són ells els que em criden l'atenció a mi. Diuen, ja n'hi ha prou de pantalla. I això, dic, bueno, hi ha un horitzó que potser ells tenen més seny que nosaltres, potser perquè són nadius digitals i jo no ho soc, i no he sabut educar-me bé, no ho sé. En tot cas, el que deien de si són bones o no són bones, i han sortit moltes corrents pedagògiques que els defensaven i els altres que no, però el que sembla que estan d'acord els experts és que les generacions que viuen immersos en aquesta cultura de les pantalles, i és una cultura audiovisual, els hi costa, si em permeteu que faci meves unes paraules de l'antropòleg Lluís Duch, emparaular el pensament. O sigui, els hi costa expressar què senten, els hi costa comunicar quines són les seves emocions, quins són els seus neguits, els seus anhels. Clar, aleshores, no sé si és bo o no és bo a efectes de... no tan educatius, sinó de... podríem parlar d'ensenyament d'una assignatura. Doncs, aleshores, aquí podríem discutir molt. Però per coses bàsiques de la vida, sembla ser que sí que anem en detriment. A més, no llegim tant en pantalla. És veritat que poden haver-hi els continguts digitals, en revistes digitals, però és una manera diferent de llegir. Llegeix més en diagonal, és més de titulars, és més de consignes, i tot això també porta un perill. Perquè, clar, si vivim només de frases fàcils i curtes i no llegim les coses en profunditat, doncs després és molt més fàcil que se'ns pugui manipular. Mireu, i per acabar, tinc la sort d'assessorar en temes d'educació el grup de Vox de l'Ajuntament de Barcelona, i això em permet que, de tant en tant, pues, faci algunes reunions amb el Consell d'Educació de municipi, no?, de Barcelona. I una d'aquestes últimes hi havia els representants de les famílies i demanaven, suplicaven, que estaven sobrepassats, deien, nosaltres no aconseguim que els nostres fills deixin les pantalles, i ens suplicaven a l'administració que prenguessin mesures, i d'aquí suposo que deu haver sortit això que comentàvem abans, de que al final s'ha hagut de posar fil a l'agulla i dir, mireu, a les escoles no, ni amb aquestes edats no, i el que deia la Pilar, i enfiltrar d'alguna manera els continguts, perquè és que són perniciosos per als nostres infants.
Carme.
Molt bé, gràcies. Mira, el primer que volia dir és que es parla molt de la regulació, de fer normatives, de la regulació, però els experts no es posen d'acord amb tot el que és el millor i el que no és el millor, no? I el que jo penso, i això lliga amb el tema de la ciutat educadora, és que hem de donar eines tant als centres com a les famílies com als infants. O sigui, hem de fer a través, jo crec, de la ciutat educadora alguna acció que connecti doncs, aquesta problemàtica que tenim, val? Amb la ciutat, i veure quin... perquè també cada centre és cada centre, tenen una autonomia, i potser doncs, en un centre, no sé, per dir alguna cosa, el Ferran i Clua, doncs ostres, fan tenen una pedagogia que integren molt bé les pantalles, i potser també és el Joan Maragall i no està tan bé. Vull dir que cada... o no els hi va tan bé, no és tan adequat per la tipologia o per no. Tot i que volem reduir la segregació, jo crec que s'està fent i que s'està fent bé. Hi ha més coses, no només és el treballar amb les pantalles, sinó les conseqüències, el tema de l'assetjament a xarxes, el tema de les addiccions, el tema del benestar emocional, que per això dic que tot això també lliga una mica amb la ciutat educadora. Penso que hem de fer una acció de comunitat, de tota la comunitat, treballar aquest tema bé, però sí, regular, però no tant al detall, de 0 a 6, de 6 a 12, tot això, aquests paquets a mi, la veritat és que no m'acaben d'encaixar massa, perquè al final no aniràs amb un policia a veure si el nen a dintre la motxilla té un smartphone o un telèfon que només truca. Aquí hi ha la responsabilitat de les famílies. Gràcies.
Roser.
Sí, bé, jo crec que tornant a lo de ciutat educadora, a mi em sembla que lo de les pantalles efectivament és molt important, importantíssim, i s'ha posat de moda. Però jo crec que quan parlem de ciutat educadora anem més enllà de les pantalles. I penso que si la ciutat promou, fa, dona vida a una sèrie d'activitats, a una sèrie de trobades, considerant que tots som iguals, intentant no fer diferències, intentant no segregar ni per... molts motius que ara no cal citar, jo crec que això serà una ciutat educadora, i això, més enllà del projecte, més enllà de la regulació, pot suplir l'utilització de pantalles o pot ser realment el que fomenti la convivència, el que fomenti la trobada dels joves, dels adults i fins i tot dels adults, perquè no oblidem que també els adults estem en una ciutat o en un ambient que comuniquem poc, o comuniquem malament, no sé com dir-ho. Per tant, jo crec que més enllà de les pantalles ens hem de posar, diríem, la meta o de posar la feina de què fem per suplir o per fomentar que els joves, els adolescents i els adults també tinguem una ciutat on la convivència, el respecte a l'altre i que qualsevol cosa que fem contribueixi a engreixar això, totes aquestes coses, més enllà de les matemàtiques i més enllà de les pantalles.
Ariadna.
Sí, si ens agafem el que busca, no, la ciutat educadora, no m'ho estic inventant, o sigui, ara llegiré directament quins són els objectius, no? Un dels principals és la transformació social, no? Promoure la justícia, la inclusió i la igualtat d'oportunitats. Sant Cugat està clar que té un problema de segregació. Tenim una escola, bueno, un mercat d'escola privada i concertada molt ampli que no ajuda a desfer aquesta segregació i que molts cops també ens hem trobat al llarg d'aquest any molt suport d'aquest ajuntament cap a la concertada. Jo aquí crec que és una contradicció cap a aquest valor. Si anem al segon objectiu, no, la participació activa, doncs jo crec que, per exemple, la zonificació escolar no ha estat molt participada i no s'ha escoltat potser a la comunitat educativa en aquest sentit. Trobaríem una altra contradicció. Si parlem també del tercer objectiu, no? Aprenentatges al llarg de la vida, generar espais d'educació formal, però també, sobretot, informal, no? Que quedin connectats, que és aquest buscar anar més enllà de les escoles, doncs potser aquest ajuntament hauria d'implicar-se més en projectes com les biblioteques de barri, que fan, fan justament aquesta funció d'educació informal, no? El quart, que per nosaltres és com, i ha sigut exemple, no?, d'aquesta activitat de la qual parlem, que és espais públics amb valor educatiu. O sigui, plantejar l'urbanisme, la cultura i l'oci com una eina per aprendre i compartir valors és fonamental. Em torno a dirigir, prohibir el joc a pilota o no entendre que els espais públics són de tots i que està bé de poder-los utilitzar també per generar convivència, per generar pautes, per generar aquest entorn educatiu és crucial. I ja si vaig al cinquè, ja no m'allargo, però el foment dels drets humans és el cinquè objectiu d'aquesta ciutat educadora. I el que segur que no fomenta els drets humans ni la consciència crítica i els valors crítics que ha de tenir la ciutadania és, òbviament, prohibir fer un mural a una AFA, no?, sobre un conflicte tan important com és l'internacional. Ja per acabar, o sigui, simplement, si volem ser una ciutat educadora, doncs aquesta és la que aprofita tots els seus recursos per poder fer que la seva ciutadania millori la seva qualitat de vida i generi aquest espai educatiu.
Alfredo.
Més enllà del que acaba de dir l'Ariadna, que, bueno, la tertúlia anava molt bé, perquè aquí estàvem tots amb una mica...
Bueno, però s'havia de dir.
La fletxa ja l'ha llançat.
Estàvem molt amb un consens bastant generalitzat, inclús els que són professionals de l'educació, i aquí n'hi ha algun que altre, doncs aporta...
Hem d'anar també, no?, a la ciutat nostra,
sí,
si no
sí,
és
clar.
Difícil.
Aporten bastant, i per tant, molt més dels que no ens hi dediquem, no?, professionalment. I, però sí que jo volia tornar amb el tema de les pantalles, amb l'experiència personal d'una filla petita, no?, i que et dones compte, doncs, que no saps com, però en un moment que et descuides ja té el teu mòbil a la mà i fa coses que jo, amb una nena de 7 anys, doncs jo no ho entenc. Més que no tenen prohibit, òbviament, al col·le, no poden portar mòbil, i crec que això està molt bé. Tot el tema de les xarxes, que també s'ha dit, és una cosa que preocupa. Afortunadament, en aquest cas, no hi té accés, i amb el mòbil cada vegada que el té se li retira, òbviament. Però hi ha una cosa que tinc la sensació, és que la tecnologia està superant l'evolució de la societat en si mateixa. A què em refereixo? Ara tenim tot el tema de la intel·ligència artificial, que és una altra cosa que, ja, que a mi ja realment em preocupa, i sobretot doncs, per les futures generacions, els que estan ara mateix al col·legi, que veig que tot això està creixent d'una manera molt ràpida, s'està implantant d'una manera rapidíssima, i que està molt bé i des del Partit Popular ho recolzem, de que apareixin lleis que regulin tota la utilització de mòbils, xarxes a les escoles, perquè crec que tot això és sobretot pels que vam tenir en l'oportunitat d'estudiar el seu dia, que això no existia i que no teníem necessitat, i teníem un altre tipus de jocs i educatius, i tot això veig que s'està perdent. I per tant, ara que s'aproven, que venen festes nadalenques, venen els Reis, que ja nosaltres a casa procurem que els jocs siguin educatius en aquest sentit, per intentar també treballar en família doncs, tot el que és el tema educatiu, doncs amb la nostra filla, no? I és el punt que jo volia fer mencionar, no entraré a contestar a la Diana perquè no pertoca, no vull entrar un altre debat i més amb el temps que queda, no? Però, bueno, això és el que volia dir.
Perfecte, Alfredo. Us demano brevetat ara. Pilar, Jordi, va, després la
només
Carme.
Un parell de coses. La ciutat educativa vol dir que la ciutat, en tots els seus aspectes, té en compte els infants, que puguin gaudir. No és millor un infant que està assegut al bar amb els seus pares amb la tablet que un infant que està jugant a futbol a la plaça. Per tant, el millor... Jo vaig molts anys a Menorca i al vaixell, tots els nens van amb la... I s'ha acabat. Ja no hi ha nens corrent pels vaixells, no? Per exemple, això és incontrolable. A mi, jo, com a educadora, per mi és de les preocupacions més importants que hi ha en aquest moment. Els terapeutes estan que es pugen per les parets per la quantitat de persones. Està augmentant les conductes alimentàries per les xarxes, per tot el tema del cos, etc. No és només les xarxes, perquè abans de dir, amb la tele, no sé què. És a dir, jo parlo d'un bon ús, sempre. I la consellera va parlar de que faria un pla de digitalització responsable, el 25, i que avaluarien, sobretot que no està ben avaluat, la gamificació. Els jocs aquests que no tenen res a veure, però que serveixen per... I llavors, i les famílies, n'hi ha de totes, que no utilitzen cap, i quan a l'escola amb una cosa fan servir, s'esgarrifen, i les que estan tot el dia, perquè és el càstig, el premi, la manera d'estar quiet un nen a casa, vinga, un rato, Aleshores, doncs, i premi càstig, no? Va.
Perfecte. Jordi?
Jo penso que la ciutat educadora no només ha de ser educadora amb els infants. Jo penso que ha de ser educadora amb tothom.
Tens raó. Tota la 099.
D'acord. I com que ens eduquem tots tota la vida, perquè aprenem i cada vegada intentem millorar, doncs és bo que les institucions utilitzin els diferents canals que tenen perquè la gent, doncs, cada vegada siguem més educats en tots els sentits. Ahir, per exemple, es va posar d'acord algunes institucions, la ONCE i l'Ajuntament, i ens van venir a sensibilitzar en els regidors i la gent que hi havia i alguns altres funcionaris que hi havien per allà, i vam poder viure en primera persona l'experiència de moure per la ciutat amb uns impediments importantíssims, que si no s'aprofiten aquestes infraestructures que té l'Ajuntament, doncs jo no ho hauria sabut mai. Bueno, jo concretament sí, perquè com a mestre també ho utilitzem a l'escola, però qualsevol persona no ho hauria sabut mai. I va molt bé perquè t'educa. I veus algunes mancances que té la nostra ciutat i entre tots doncs aconseguim millorar-la. Clar, jo penso que com a ciutat educadora hauríem d'aprofitar per educada que els joves no fem grafitis per fer la nostra lluita política embrutant a la ciutat, que la gent que passeja els gossos doncs ho faci d'una manera responsable i tingui cura dels excrements després. Això s'ha de buscar la manera d'educar-los també. Llançar la brossa no es pot llançar on et dona l'ara. Tu no pots anar amb les deixalles, i està passant, ho fem els adults. Està passant deixar les deixalles senceres a dintre la paperera. Mil coses.
Perfecte, Jordi. Carme, i després...
A veure, com ha dit l'Ariadna, no sé qui ho ha dit ara, la ciutat educadora educa en totes les àrees, en totes les edats i en tots els aspectes. O sigui, no és només una competència d'educació, tot i que es pugui aplegar dintre d'aquest paraigües. No entraré a respondre al tema del joc a la pilota a la plaça, perquè hi ha moltes places a Sant Cugat i hi ha molts jocs per fer a les places, no només el de la pilota. Van? I això ja es va parlar un dia. Jo, i després temes com titulars de les escoles concertades o prohibir murals, ni vaig prohibir ni dono més suport a una escola que una altra. Vaig dir que també, no només, i és un sistema educatiu públic igual, sigui privat, públic,
com el Viaró, públic, per exemple, públic, que s'agrega per sexes.
Jo no decideixo si tu...
No, però dintre de l'educació és una part fonamental.
No decideixo a qui se li dona el concert. Vale, però tinc una escola concertada i és igual, és dintre del sistema educatiu. Una altra cosa, pots estar d'acord o no pots estar d'acord, aquí no m'hi pronunciaré, però no la decideixo jo aquest tema, vale? Però és el sistema que tenim i és sistema educatiu públic igualment, sigui concertat o sigui públic. I després, per acabar, pues això, que hem de fer, jo dic, un pacte de ciutat, un pacte de ciutat amb tots els nivells d'educació per poder assolir doncs, altres fites com aquesta, com la de, bueno, el civisme o el de les pantalles.
Roser.
Bé, dos segons, perquè deu ser el que em toca, no? En definitiva, jo crec que efectivament la ciutat educadora l'hem de fer entre tots, més enllà de les famílies, més enllà de l'escola, però jo crec que el govern municipal hi té una gran importància i ho ha de fomentar des de tots els punts de vista, evitant la segregació, evitant doncs, la separació per mil coses i fent que tota aquesta educació, no només la que està a les escoles, arribi a tothom, independentment de la seva renda, independentment de la seva raça, independentment d'on vinguin o cap on van. I, per tant, això, suposadament, necessita uns recursos humans, uns recursos econòmics, que, en principi, ha de posar, crec que en aquest cas, l'administració local per primera. Després ja en parlarem dels demés.
Molt bé. I, Pilar, per acabar, superbreu, superbreu.
Sí, superbreu. Que es compleixi aquesta moció. Ja s'havia fet alguna cosa, però la moció que vam fer d'abús de xarxes socials, jo no he notat. No vol dir que no s'hagi fet res, però no he notat i caldria. Sobre la segregació m'encantaria parlar allò una bona estona, però no dono.
Molt bé, doncs fins aquí aquesta tertúlia. Us donem les gràcies tant a la Carme Ardit, la Pilar Gorín, l'Alfredo Bergo, l'Ariadna Sierra, el Jordi Guirado i la Roser Casamitjana, que ens han omplert aquesta estona de ràdio parlant d'educació, de ciutat educadora i sobretot posant com a màxim repte doncs, buscar noves sinergies i sobretot que hi hagi potser aquest canvi que ha d'impulsar que els infants i també els adults tinguem una mirada més ampla i puguem anar fent les coses millor, que és un dels objectius diaris. Sens dubte, les matemàtiques van fer bullir aquest dissabte al matí la plaça de l'Octubre i esperem que continuï doncs, amb aquesta dinàmica i amb aquestes activitats. Fins aquí aquesta tertúlia política. Recordeu que la informació continua amb els diferents butlletins horaris i també les xarxes socials i us deixem amb la segona hora del magazín Faves Comptades amb Carme Reverte. Que tingueu un molt bon dimecres i també un molt bon molt bon pont festiu, ja ho direm, a tots el que el tingueu. Que vagi molt bé, adeu-siau.
Gràcies, bon dia.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres. Yeah.
Notícies